La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Doncs molt bé, senyores i senyors, benvinguts un dia més, un dilluns més a la tertúlia de les pilotes, tertúlia número 85 d'aquest ja primer de desembre, últim dia de... primer dia del mes de desembre i últim ja mes de l'any, o sigui que... la veritat és que avui ens acompanyen... Començarem per l'Enric Sorribes. Enric, hola.
Què tal? Que, bona tarda.
Fem l'onada. Va, hola, Cuca.
Hola, què tal? Bon dia.
Ara et tinc una sorpresa, Cuca.
Vale.
Sí. Fèlix Carrillo, què tal?
Molt bé.
Bé?
Sí, sí.
Tu bé, l'equip no.
L'equip? Pues així.
Muy mal.
Bé, també tenim la presència avui de l'Àlex de Santiago. Àlex, què tal?
Molt bon dia, molt bon dia.
Feliç i content, no?
Feliç.
I també tenim via telefònica, o via moda.
Ja fas calés?
Ja! No, que va. No paguen.
Moda no.
No paguen, eh?
Ah, bueno.
Això m'ha sortit ara, vull dir... És com quan, per exemple, no sé, dic, mira, això em fa patxoca, nens. Tampoc paguen, eh? Ja està. Joan Marc, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Que content que està.
Bona actitud.
És que se'n va d'aquí 4 dies, se'n va a Montxen.
Molt bé.
Joan Marc, ja te'n vas cap allà baix?
Sí, però abans, demà, vaig a veure el Barça Atlético de Madrid.
Ah, sí, que demà... ja parlarem d'això, que demà hi ha aquest partit entre el Barça Atlètic de Madrid, avançat, i el dimecres...
Bilbao-Madrid.
Madrid, pel tema de la Supercopa, no?
Sí, sí.
Bueno, una cosa, abans de res. Cuca, escolta, Andorra es classifica pel Mundial de Tripletes 2025 de petanca a Malàcia. Malàcia.
Sí.
Sabies tu això?
Algo havia segut.
La selecció tanca el torneig a Luxemburg aconseguint 4 victòries en 5 partits. Andorra ha finalitzat en primera posició empatada amb altres 3 nacions. Amb aquest resultat, el país assegura la seva presència al màxim esdeveniment mundial de la disciplina.
Jo que me n'alegro pels companys del Pas de la Casa, que són membres de la selecció nacional andorrana.
Amigo. Doncs la federació ha valorat molt positivament aquesta experiència, que reforça la preparació de l'equip de cara als jocs dels petits estats previstos a Mònaco al maig del 2027.
Molt bé. Jo content de que els nostres jugadors s'hagin classificat, contentíssim.
No.
Algun d'ells de tant en tant jugué amb nosaltres,
a
Sant Julià.
Et ve que a Mònaco, no, el 2027?
Jo no, perquè no tinc l'alçada suficient.
Home.
No tinc la categoria esportiva per arribar a aquests nivells de petanca, i ho reconeixo públicament perquè és obvi que és així.
És un gran jugador de petanca, eh?
Jugo a la petanca, sí. Però no tinc la categoria d'aquests companys
fenòmens,
que ja he jugat amb tots ells. Res més que felicitar-los.
Molt bé. Doncs això t'ho volia comentar.
Molt bé, jo que me n'alegro.
Sí, sí.
Que hagi sigut així.
Sí, sí. El que ara és la Candela, que és la que ha vist la notícia.
Gràcies, Candela.
Llavors?
Què dius? Digue'm.
Diari d'Andorra.
Si tu fons.
Diari d'Andorra.
Molt bé.
No hem tingut bàsquet?
No.
No? Perquè hi ha allò de la classificació pel Mundial...
La setmana aquesta que ve juguem al camp del Barça. Això, hi ha una cançó que per alguns serà Corazón Partido. Per mi no.
Ho tens claríssim.
Ho tinc claríssim.
De l'Andorra.
De l'Andorra.
De l'Andorra.
El que no sé és com és que ha jugat alguns jugadors de l'Eurolliga, per exemple, el Senghelia, ha jugat amb en Georgia.
Perquè han fet el partit.
Que maca la cançó aquesta, eh? Georgia.
Perquè, a part que és internacional pel seu país, a part d'això és perquè han jugat el cap de setmana i després s'han anat a jugar amb la selecció. I els jugadors d'èlit de bàsquet juguen cada 2 dies. No és com els de futbol que només juguen cada 3.
Mm. Escolta, hi ha qui... Hi ha la festa.
Hi ha els de petanca?
Hi ha la festa.
Els de petanca els cuidem una miqueta més.
Ja, tot i que no hi ha hagut, no hi ha hagut partits, perquè està jugant la selecció espanyola i tota la història.
Sí.
Doncs no, és que el Diari d'Andorra recull una entrevista al senyor Francesc Solana, que és el director general
sí,
del...
Sí.
A la qual diu, entre moltes altres coses, ja han tret aquest titular, si els jugadors clau rendeixen, som un bon equip.
Això li dono la raó, però clar, el problema està que rendeixin, perquè jo ho diré amb noms i cognoms, tant a l'Evans com al Postoboy, els 8 primers partits de Lliga estaven a les Seychelles, com a mínim, de vacances.
Ja. Yeah.
Com a mínim a les Seychelles, si no estàvem més lluny. Encara,
vale,
eh?
vale.
Jo, si em permeteu, jo crec que ens han copiat a nosaltres el programa els titulars. Mm. Perquè hem dit sempre, i per majoria, si els titulars, els grans, diguem...
Els que tenen de,
els que
caure,
han de tirar de l'equip, sí. Juguen, l'equip pujarà. Pues el Solana el que diu és el que ha copiat de nosaltres.
Mm. Bueno, els tot i així, a veure...
Juguen ells, juguen.
Jo que, a veure, fa molts anys que està el Solana com a director manager, que és el que fitxa els jugadors al final, i molts anys, no un, molts anys l'ha encertat i molt bé. Hi ha molts jugadors que ell va portar a l'ACB, com l'Albici, el Xurla, i bueno, ara em faria aquí una llista d'uns quants, que el tio els ha portat i la va encertar, i quan els va portar no eren coneguts, aquests jugadors.
Yeah.
Algunes vegades l'ha cagat.
Ja, bueno, com tothom la caga.
Sí, això és normal. Jo estic d'acord amb ell perquè, clar, si els jugadors franquícia del nostre equip es diuen Postoboy i Evans, principalment, n'hi ha algun altre, però principalment aquests dos. Si aquests dos estaven de vacances a les Seychelles o a les Maldives o no sé quina illa estaven, però estaven por ahí, pues clar, l'equip
no va.
No era una banda, no és que no hi hagués equip, era una banda.
No hi havia líders, ni un ni l'altre.
No, i no jugaven a res. I tenim un dels millors entrenadors de la categoria, el senyor Joan Plaza. És un gran entrenador per nosaltres, eh?
Qui és millor, el Plaza o el Pasqual?
Pues mira, ahir, eh?
Ahir?
Sí.
Sí?
Jo crec que Joan Plaza és molt bon entrenador, molt bon entrenador, i Pasqual també és
també,
molt bon entrenador.
També,
passa que jo el que li dono com a valor també a Plaza és que és capaç de fer-ho amb equips més justets.
Ja.
Sí.
El Pasqual sempre ha treballat amb equips més grans.
Bueno, Joan Plaza ha treballat amb el Madrid.
Sí, no, però ho ha fet amb grans i amb petits. Però la diferència per mi, jo sempre ho he dit, no? Que quan un entrenador és bo tant quan et donen molts recursos com quan no tens recursos. Jo crec que Plaza, per exemple, això ho ha demostrat.
Sí.
Aleshores, els altres, no sé, un exemple, Ancelotti, és molt bon entrenador, però sempre ha estat amb un perfil molt alt. Guardiola, sempre ha estat amb un perfil molt alt. Clar, a mi em quedo més amb ells i dius, mira, el Marcelino, que és capaç de... ho ha fet amb petits i amb grans. Tipo, bueno, però a mi em dona això com a perfil, no?
Ja.
Un tio que té molts més recursos, no?
Ja.
Aquesta és la meva percepció.
I aquest entrenador que has
dit... Dono la raó.
A mi Marcelino és un bon entrenador,
A mi aquest entrenador...
Qui?
Marcelino, aquest.
Marcelino.
Per mi és un bon entrenador. Agradarà més o agradarà menys, però per mi és un bon entrenador.
Està bé. Professor Miralles.
Mira, aquí... M'ho poseu bé, perquè...
Te lo ponemos a huevo, no, que diuen?
Sí. Perquè, a veure, hi ha un club que tant el Plaza com el Pasqual han entrenat tots dos, que és el Zenit de Sant Petersburg.
Ah, val.
Quan van fer fora el Joan Plaza el 2020, van contractar el Xavi Pasqual.
Ja. Yeah.
I amb el Xavi Pasqual, el Zenit de Sant Petersburg va guanyar la primera lliga de la seva història.
Mm-hmm.
Cosa que no va fer amb el...
Amb el Plaza.
Sí.
Pues ja està.
Bueno,
si fem aquest paral·lelisme, resulta que Heinkes és millor que Guardiola, no? Perquè amb el Bayern de Múnich ho va guanyar tot i Guardiola no.
Ja. Yeah.
Vull dir, aquest, sí. Així, a pelo, sí. Sí, sí. Em dona pelo que em dona,
Guanya la Champions.
Clar, dir, hòstia, el Haig es va guanyar tot, i quan va arribar Guardiola va palmar, i després, el dia Guardiola és dolent.
I després hi ha una altra cosa, les comparacions, totes elles són odioses.
Odioses, correcte. Sí,
vagin a favor o en contra. Sí. I jo et diré que tant el Xavi Pasqual com el Joan Plaza són dos grans entrenadors d'èlit de l'ACB. Ja posats a Europa, ja potser n'hi ha més, però de l'ACB, per mi ho tinc claríssim. I no hi he posat amb aquest, anava a dir, triumvirat, no hi he posat a l'entrenador del Madrid.
A l'Escariolo.
No l'hi he posat perquè l'Escariolo ho ha fet bé amb seleccions, però amb equips, allà on ha estat, no.
Ho ha de demostrar encara.
Encara ho ha de demostrar. Mai és tard si la dicha és buena, diuen en castellà.
Doncs ara té l'oportunitat de fer-ho, perquè al cap i a la fi, doncs, està on està, no, l'Escariolo?
Sí, però jo diria que és més un seleccionador que no un entrenador.
Que no un entrenador.
Per mi, eh?
És el seu àmbit. El seu àmbit ha estat molt més anys amb seleccions que amb clubs.
Saber triar i agafar i construir un equip, el veig més que aquí tens un equip i fes-lo campió.
Sí, però també jo crec que, per exemple, l'Escariolo, que per mi és molt bon entrenador, tinc en compte que va tenir una temporada com a segon entrenador a la NBA.
Sí.
Per tant, no crec que la NBA agafi a qualsevol, tot i que la NBA és molt més específic i tenen els d'atac i els que tenen de defensa i tal, però home, que hagin triat Escariolo et dona ja un punt de que dolent no és. Després et dic, per sort i per desgràcia, els resultats manen sempre, i entrenadors que aparentment eren molt bons després han estat una desgràcia a l'inrevés, no? Però jo, home, jo crec que Escariolo és un tio que no té... Bueno, per mi almenys no em genera cap dubte en quant a bon entrenador.
No, jo no dic que sigui mal entrenador. Jo he dit que per mi era més seleccionador que no entrenador. I ja ho he dit abans.
Quin seria per vosaltres, per exemple, l'entrenador top a la Lliga ACB?
Home, per mi ara un entrenador que és top, tenint en compte els recursos que té, per mi és Dani Miret? El de la Penya. Per mi és un entrenador que amb el que té...
I el de Lleida,
anava a dir. I el de Lleida és molt bo, també.
I el de Lleida també és...
Encuentra, no?
Fermín Encuentra o alguna
cosa així. Gerard Encuentra. Per mi els dos són molt bons.
Gerard,
aquests dos per mi són grans entrenadors, però amb solvència contractada tenim el del Barça i el de l'Andorra.
El Joan Plaça i el Xavi Pasqual. Sí. No? Molt bé, anem a començar amb el Futbol Club Andorra, que va empatar al camp de l'Sporting de Gijón, un Sporting de Gijón que no comptava amb aquella meravellosa davantera Castro Echeverría, Hernández, Fabián, Puente, José Manuel, La Bandera, Quini, Paquito, Valdez i Churruca. Això era palabras mayores. Hòstia, aquell Sporting té la marinera, eh? Bueno, empat a un...
Tot i així és un equip històric i l'Andorra, bueno... Van allà a empatar, que és el seu, perquè empata fora i empata a casa, i això és una mitja que et porta al descens. Perquè amb les lligues de 3 punts, abans amb les lligues de 2 punts eren la meitat de victòries a casa i els empats a fora, i podies arribar a estar de la meitat en amunt. Avui amb les lligues de 3 punts, empatant sempre, a casa i a fora, descens.
No soluciones mai el problema.
Descens, perquè fas 20 i pico de punts amb empatx a fora i empatx a dintre.
De tota manera, hi ha molt poca diferència a veure la classificació de punts.
Luca, de 27, 4. De 27 punts, 4 solament.
Però empat.
Algú diu.
Empat.
Bueno, és que jo crec...
No ha guanyat un sol partit, ha empatat sempre.
De nou, no ha guanyat ni un.
Digues, Enric.
No, jo crec que a l'Andorra té el problema que té des de l'inici, és que ningú marca gols d'aquell equip. Per exemple, això, ja vam parlar a l'inici que la inversió que s'ha fet, per mi, és qüestionable. Llavors, ja va passar fa 3 anys, quan va baixar, que també va ser més que qüestionable. I a mi el que em preocupa, punt a favor i punts en contra. Punt a favor, en 3 punts et poses el 9è, que és on està Valladolid, per tant, això et dona
bé,
aire,
ja,
el que em preocupa és els equips que estan a baix. El Saragossa porta guanyats 3 partits seguits,
és veritat.
Estava defenestrat i el tens darrere, però a tocar. I els que estan a baix, amb els que t'has de jugar a les garrofes, Eibar, Leganés, el Granada ja ha sortit...
Equips incòmodes.
Són equips que a priori, a mi no m'agradaria jugar-me-les... que el mateix que passa aquest any a primera divisió, eh? Primera divisió, els equips que anen a baix, no m'agradaria ser-hi. Perquè veig més factible que algun tonto caigui dels que ara es pensen que no cauran, que no... Perquè són equips, com es diu aquell, bregaditos, saps? El Mirandés sí que el puc donar per... perquè l'any passat va fer una bona temporada i li pot passar com al Racing de Ferrol, que després d'una gran temporada se'n van a segona... a segona, primera ref, que
primera
va passar l'any passat amb el Racing de Ferrol. Però, ostres, jo jugar-me els quartos amb Eibar, Leganés, Granada, Saragossa, que està despertant, precisament no és a qui triaria com a companys de viatge.
Ja, ja.
Estic d'acord amb
ell. Estàs d'acord, tu?
Sí, sí. Jo també estic d'acord.
També, sí. També, sí. I tu també, Félix?
A veure, sí, jo, en línies generals, estic totalment d'acord amb vosaltres. Jo només vull afegir una cosa, que noto molt amb l'Andorra, que no tenim un jugador referent. Amb la construcció de l'atac no hi ha res
a fer. No tenim dinamita, ja està. Ni pólvora tant se val,
I, bueno, el Lautaro aquest pues, està demostrant que no és mal jugador.
És la metja, el Lautaro.
Però
no és la dinamita.
Si no hi ha un al costat que li diu dos parets i ara xuta...
I el Manu Nieto també és una altra metja.
Caiguem. I després vull... Os pregunto a tots plegats una cosa. Jo faig un paral·lelisme i voldria que em digueu si opineu o no. Hi ha un paral·lelisme amb els àrbits contra l'Andorra igual que contra el Barça. Ho deixo caure en l'aire perquè era molt evident que el que fan a l'Andorra als minuts finals, aquell penal, bueno, és molt discutible, eh?
Jo vull recordar amb això que dius...
No...
Amb això que dius...
Però què estàs dient? Que els àrbitres no...
No ens miren igual.
No.
Mireu.
Mira, jo amb això contesta el que tu has dit, no? I el de la meva dreta...
El Fèlix.
El Fèlix Carrillo no em mirarà gaire bé. Ahir el Madrid va empatar gràcies a un penalti a favor del Real Madrid.
Como siempre. Ai, m'ha escapat. Es que como siempre.
Perdona.
Ho va ser, Però como siempre.
No, perdona. És penal, ja.
Ho va ser, va ser més clar que una casa de pagès. I el segon que li fan al Rodrigo també és penalti.
És penal.
Bueno.
No. Hòstia, és penalti com una catedral.
Aquell ja...
Cuca, no fotem.
Ja sabeu que jo no sóc madridista. No, jo també. Estoy libre de culpa.
Però va empatar el que vull dir, que jo he dit que va ser penal, però el que vull dir és de que va empatar gràcies a un penal, no gràcies a una jugada de gol.
Jo he dit el mateix.
Va ser una jugada penal.
Perquè la jugada no entren.
Va marxar. L'única que va marxar i li va fer penal.
Ja parlem del Madrid. Espera, que vull sentir el professor Miralles a veure si vol afegir alguna cosa al tema del Futbol Club Andorra. I això que deia el Això que deia l'Àlex, no? Que allò que potser els àrbitres no...
No ens miren igual.
No ens miren bé, no ens miren bé.
Estic segur,
No s'han echat mal de ojo.
No, ens diuen, es que estos son de fuera.
Ah, son de fuera.
Estos no juegan nuestra liga, son de Andorra, coño. Estos no... ¿Qué hacen aquí? Ja tienen la liga en Andorra, clar.
Ja. A veure, Miralles...
Jo he viscut això,
Què?
Ja ho sabem, que l'Andorra ha de lluitar contra això i que no... que no hi ha el mateix criteri per l'Andorra que pels altres equips de segona divisió. Però bueno, no és nou, ja va passar fa dues temporades, també va passar a primera ref. Ja crec, a més, crec que el fet que el Piqué sigui el màxim accionista tampoc ajuda. No és una persona que li tingui massa simpatia.
No, persona non grata.
Sí, no, però bueno, sobre el joc de l'equip, jo vaig veure alguna millora, jo crec que aquest partit l'haguéssim pogut guanyar. Al final del partit jo crec que l'àrbitre es va lligar la manta al cap i no va voler sortir del Molinón escoltat per la policia. I primer va concedir un córner que no era i després un penalti que, a veure, que és com a mínim dubtós. Com a mínim.
Vale. Molt bé. Enric, amb això dels àrbitres també coincideixes amb... amb que no es mira igual el tema de...
Home, aviam, jo crec... Ja sabeu que els
àrbits... T'ho pregunto perquè no
sé... Sí, sí, no, perquè sabeu que la meva afinitat amb els àrbits precisament és nul·la.
Ja.
No, per tant, jo no... Però a mi, per exemple, fer el paral·lelisme entre el Barça i l'Andorra, quan jo crec que el Barça és un dels equips més beneficiats de la història, igual que el Real Madrid, ho trobo una miqueta heavy, perquè tant de bo l'Andorra tingués els arbitratges que té el Barça o que té el Real Madrid, no? Ja seria la rehòstia. Jo crec que hi ha una sèrie d'equips que és molt fàcil pitar-los en contra. Mm. Per què? Perquè no tenen suport. És a dir, tu a l'Andorra el pots matxacar perquè al final...
3.000 aficionats.
Amb tot aquell, 3.000 desgraciats que es posen aquí a passar fred...
Bueno, en aquest sentit, Enric, podem posar el nostre.
No, per això dic no, però és que... Sí. Moment, perdona.
No,
és que
vosaltres sou 20.000.
Sí, però...
Sou 20.000, no 3.000.
Però no tenim cap suport tampoc institucional que et doni, perquè l'Espanyol, recordo que ens van baixar a segona.
I tant.
O sigui, ens van atracar amb l'Atlètic Madrid, ens van atracar amb el València, ens van atracar amb el Sevilla, ens van atracar amb el Bilbao, fins que ens van fotre a segona divisió. I va ser escandalós, que a més estava a tribunals. O sigui, aquest tema encara està a tribunals. Per què? Pues perquè és fàcil, perquè al final, en canvi, matxacar certs equips, València, per exemple, tens tota una institució darrere, és més complicat, i aquí l'Andorra és fàcil. Per què? Perquè som quatre gats, ¿vale? Som un altre país, és a dir, que a més molestes. Jo recordo l'època que es parlava de que als àrbits no els hi agradava anar a l'època, anar a Canàries, i això afectava tant el Tenerife, perquè era un viatge llarg, cobraves el mateix, les dietes no te les podies fotre a la butxaca perquè t'havies de desplaçar. Sí. Llavors, eren llocs i idees que els arbitratges eren qüestionables, deixem-ho així, no? Mm-hmm. I llavors, què passa? Doncs en cas de dubte, és molt fàcil que la maneta vagi cap a l'altre costat, amb bar inclòs, Vull dir, perquè sempre hi ha moltes jugades que són qüestionables, i et dic, perquè per mi, i aquí aconsegueixo el que deia el Fèlix, per mi, el penal a Rodrigo és penal. Vull dir, perquè si a mi me l'haguessin no pitat...
Penaltito.
Sí, però, Cuca, penaltito, no? Però per mi és penal. Jo dic, a mi aquest me'l piquen en contra i me l'he d'envainar, i no me'l piquen a favor i em cago en tot. A mi, vale? I et dic, i sabeu que no sóc madridista perquè no em cago bé a Madrid, val? Però, què passa? Doncs, avui en dia els àrbits poden fotre el que els doni la gana. Ahir es va donar una jugada, que si vau mirar el partit de l'Espanyol, que el VAR entra amb una jugada que és fora de joc.
És fora de joc.
Jo quan veig que tu li dic, però si és fora de joc...
I que el VAR no pot entrar.
No,
fora de joc.
No, però jo pregunto, el VAR què li diu a l'àrbit si és una jugada fora de joc, que han passat 2 minuts?
Sí.
Jo deia, no, si...
El VAR li va passar el mateix a les Palmes, eh?
No, si no dic que no, però vull dir que on vaig a parar és que estem arribant a un extrem que el VAR fot el que li dona la gana amb una jugada que era... Esgarrifós, vaig dir, si encara picarà penal, perquè quan envia l'àrbit a mirar el monitor,
jo
vaig pensar, dic, què va mirar? Si no hi ha res a mirar, que és fora de joc. Mm. I l'àrbit fot així i pica fora de joc. I vaig pensar, és kafkià.
No, és kafkià. Sí, totalment.
Aquí te n'adones que el senyor del VAR li pot, encarecidamente, te recomiendo que veas la jugada com Manolito le da la manita a Antoñito. Mm. I penses, ho trobo acollonant, no? I ara, doncs, coincideixo amb el que diu l'Àlex, de que hi ha certs equips que és més fàcil de pitar.
Sempre ha sigut així, eh?
Molt bé. Una cosa, anem a parlar una miqueta del partit d'ahir, de l'últim que es va jugar, que és el Girona-Real Madrid. Vinga, anem a parlar del Girona-Real Madrid. Al final, 1-1, i comencem pel Fèlix, perquè Fèlix... no diré el que has dit abans d'entrar aquí a l'estudi, perquè no ho diré. Això, si vols dir, ho dius tu, però clar...
Te declaren persona no grata.
No, és que el Fèlix està emprenyat amb el Madrid, com estaria qualsevol madridista, que m'imagino, pues, veient el que s'està veient.
S'ha acabat el mes de novembre ja, a veure si el desembre...
Congelat el desembre.
Jo veig que ja... A l'equip hi ha dos jugadors enxufats, que és el Courtois i el Mbappé, i la resta circulen per allà. I el Xabi Alonso no ha donat amb la tecla.
Crec que està en el Carib amb els del Mora
abans.
Allò
no és el Coravic, és l'Índic.
Hem empatat
vale.
Amb el Rayo, amb el Elx, amb el Girona, i hem guanyat a l'Olimpiakos, que, vamos...
Del Cantón Duro. És que
juga amb el Girona i perd, l'Olimpiakos.
Hores bajas.
Bueno, aviam, què li està passant al Madrid?
Ara? Jo crec que el Xabi Alonso no... Ahir va sortir amb una altra defensa, l'altre dia surt amb una altra, no troba la tecla, i els jugadors... Uh-huh. A part de l'Mbappé, que sí que està enxufat a l'home...
I menys mal.
I perquè el Vinícius juga un partit i quatre no, que ahir una altra vegada, sempre que... protestant, deixa't protestar. Va haver una jugada que abans va desapercebuda, que el tio falla. I per tornar al seu lloc, que no estiguessin fora de joc, jo el vaig veure allà, li deia a la meva germà que estava veient el partit, que mira, caminant. Tu creus que està allà caminant? Allà? Bueno. No, estan completament... I la sort que hem tingut ara, que encara estem a la Lliga així, a la Champions. Ens queda el Manchester City, que és a casa, però jo veig a l'equip que no rulla.
I bona part d'això, dius, o penso, o creus, que és culpa de Xavi Alonso, que no troba la tecla.
No troba la tecla.
Perquè jugadors en té, i jugadors bons. Té un planter de nassos.
Jo llenço una pregunta dolenta.
Vinga.
Què té l'afició del Madrid que veuen malament a l'entrenador, els jugadors, este i l'altre, i no veuen malament al Florentino, que és el que baixa el vestuari i dona l'alineació?
És el que paga.
Sí, però jo recordo que el Madrid no és una societat anònima deportiva.
De moment.
Bueno, però de moment no ho és.
No ho és.
Un club, i per tant, és un club que hauria de ser dels socis, i no és dels socis, és del Florentino. Bueno, no sé, sembla com allò, com a l'Aznar, no?
Sí.
No sé què li ven los españoles, que sempre esperen que torni l'Aznar o el seu manat. Bueno. I després, quan tornen, la caguen.
Només faltaria que tornés l'Aznar.
Bueno, doncs pues ja està. Jo he posat un exemple.
Ja ens ha tornat Franco, bueno. Imagina't.
Sí.
Pitjor teniu vosaltres aquest, com es diu, la porca? La Porta és el jugador del...
La Port.
La Porta, aquest. Aquest
sí la Porta.
Gran president.
Bueno. Bueno, aquest també se li ha de donar de menjar a part, a la Porta. Bueno. Perquè, mira, també us volia fer una pregunta, perquè es veu que, li van preguntar, li van fer una entrevista i tal.
Em deixaràs que li respongui.
Sí. I la Porta va dir que a Madrid hi havia barcelonitis.
Sí.
Ho va dir aquí a Andorra, precisament.
Va dir el divendres
a l'Estadi Comunal.
I volia preguntar-vos, però bueno, així de manera ràpida, si creieu que hi ha més barcelonitis a Madrid o hi ha més madriditis a Barcelona? Perquè a mi em dóna la sensació que tant una cosa com l'altra es dona en els dos clubs.
Sí, les dues existeixen.
Madriditis i barcelonitis.
Sí,
esteu d'acord, no?
Sempre això.
Però més barcelonitis a Madrid que no merenguitis a Barcelona.
Sí? Tu també creus el mateix?
Jo crec que els dos es donen de la mà.
Eh que sí?
Un i l'altre són la mateixa cara, diferents cares de la mateixa moneda. És a dir, un retroalimenta l'altre i aleshores, doncs...
Però jo deixareu que li faci la contesta amb ell?
Espera, tu.
A veure, jo tinc una versió molt clara. El jefe és el jefe. I a Madrid mana el jefe.
Jo pensava que era una democràcia.
No. A veure, la democràcia està bé,
però... votaven els socis.
No, però els socis no porten els calés...
Segueix la dictadura que hi ha hagut sempre a Madrid. Tant a la comunitat autònoma, a l'alcaldia i al Real Madrid.
Jo sempre he defensat, i ho he dit públicament. I aquí, abans de vindre, vaig dir, no sóc anti-res. I respecto molt el Madrid, molt. I el que no el respecti és que, potser, baix al meu punt de vista, no ens estimem prou el futbol. El Madrid, el Barça, ens agradi o no ens agradi, és l'embrió del futbol a Espanya. I quan surt el futbol espanyol a fora, escolta, digue'm quants socis al món segueixen el Betis. Al món, parlo, eh? Igual segueixen 80 milions de persones, 90. No, el Madrid i el Barça són mils. Llavors, és una transfera. Per què? Perquè el màrqueting està muntatíssim. I el jefe, que té els meus respectes, pues, sap portar el timó. A Madrid, igual que al Barça, hi ha molt envoltori, eh? Mireu ara el que està passant ja, les crítiques contra la Porta. El famós entorno. El Barça és, ojo, que és perillosíssim, eh? Perquè l'enveja a Catalunya és el pecat capital. I a Madrid ja és la capital del pecat. Llavors, coincidim amb tot. És normal.
Molt ben expressat.
Però jo sempre diré, al Madrid ens hem de treure el barret perquè sap a què juga. I te dic una cosa, i és molt evident, i ho vull deixar aquí. Penseu una cosa, l'Alonso ha canviat la manera de fer jugar l'equip per una sola raó, perquè li han dit, el Mbappé s'ha de jugar per ell. Des que l'equip juga cap al Mbappé, són 80 pilotes que li tiren a l'espai i aquell cor com una bala i acaba un gol. Cert o no? L'eficacitat que té aquest jugador no la tenen gaires més del futbol espanyol. Llavors, cony, aprofitem d'aquestes inèrcies per dir, hòstia, això és productiu per mi. Jo miro el Mbappé i com juga l'equip per ell, tio. És que fa el que li rota pels nassos. I a més diu, ei, jefe, i he marcat, eh? Cada domingo marco, eh?
Sí, sí, porto un bon grapat de pilotes. Espera't, Joan Marc, què? Madriditis, barcelonitis?
Home, jo crec que últimament hi ha més barcelonitis a Madrid que madriditis aquí a Barcelona.
Jo també ho penso així.
Vale.
No, la veritat. Vale. Jo crec que poc enveja ja ara del Madrid aquí i veig el Barça bastant més centrat en les seves coses. Sí, sí. Canvi el Madrid...
No, és igual. Centrat.
Què dius?
A Londres és igual de centrat.
Jo no penso que és igual. Jo, en canvi, el Madrid, i es va veure en el discurs que va fer Florentino a la seva assemblea,
sí,
sí que hi ha molta barcelonitis i hi ha sobretot molta por de que el Barça torni a iniciar un cicle com el que va iniciar amb
el Messi, no?
I amb Guardiola.
I amb Guardiola, vale.
Jo crec que hi ha aquesta por ara mateix, perquè el Madrid s'ha gastat molts diners en refer l'estadi, s'ha gastat molts diners en la plantilla i en portar el que ells es pensaven que era el millor jugador del món, i ha sorgit
un noi, Lamine
Yamal, i...
Deixa'm que digui una cosa. A veure, deixa'm que digui una cosa, Joan Marc, perdona, A veure, Lamine Yamal és molt bo. És molt bo, no ho posarem en dubte perquè és un jugador extraordinari. Ara veurem després com acaba perquè...
Com també, segueix la carrera.
Perquè anys, problemes n'hi han i es veu que cada vegada n'hi ha més amb el Lamine Yamal que li han d'estar tocant el crostó a cada moment, no? Però voler comparar ara amb aquests moments a Mbappé amb Lamine Yamal, perdona, és com voler comparar Lamine Yamal amb Quique García, el senyor gran que diu la Candela, de l'Espanyol. No hi ha color, Joan Marc, no hi ha color.
Lamine Yamal és el segon a la pilota d'or i l'Mbappé és el sisè. Està claríssim.
Perdona?
Bueno, perdona, però és que la pilota d'or, el Pedri ni estava.
Sí,
la qual cosa demostra el criteri de la pilota d'or.
Vaya criteris.
El Pedri no estava entre els 10 primers, però hi estava.
Bueno, tu m'estàs dient que Pedri està per sota dels 10 millors del món.
El millor del món, ara mateix, es diu Dembélé.
Bueno, també ho poso també...
Jo molt en dubte.
Molt.
També va ser el Cannavaro. Pilota d'or.
I a Messi li van regalar uns quants.
I al Cristiano igual.
Bueno, mira, a Messi li van regalar la pilota d'or que se l'havia d'haver endut Xavi o Iniesta.
Iniesta.
Però vamos,
totalment d'acord.
Dient que l'Mbappé és el millor del món. No, l'Mbappé és un bon davanter center, però no és el millor jugador del món. La prova és que porta uns partits desastrosos amb el Madrid, que bueno, si amb l'Olimpiakos en va fer 4, però vaja.
Hòstia, que Joan Marc, sisplau.
Amb l'Olimpiakos gairebé li va posar la catifa vermella perquè en fes 4. Però portava contra l'Ets, no va marcar, ahir va tindre marcar de penal, bueno, clar, és que... I la veritat, jo no veig l'Mbappé no és un jugador que sigui tan complet com és el Lamine. Avui en dia, amb els seus 18 anyets,
Vale. No, escolta, cadascú té la seva opinió.
Però vaja, quan hi ha una cosa que és objectiva, o més o menys objectiva, com és la pilota d'or i els reconeixements que donen tots els estaments, ara vindrà el de FIFA, el FIFA...
El World Player.
World Player.
The Best.
The Best.
De Best, sí. Bueno, ja veurem en quina posició queda l'Mbappé i en quina posició queda el Lamine.
Bueno, vale. Aviam, alguna cosa més sobre el Madrid o voleu algú...
Jo vull contestar-li...
Jo vull contestar-li a l'Omar.
Exacte, tu li havies de contestar al Fèlix.
Digues. A veure, Fèlix, no t'ho prenguis a malament.
Malament, si quan comencem així...
Sí, no...
Cabron!
A veure, no li diré perquè m'agrada... No m'agrada faltar el respecte a ningú. Però, Fèlix, t'has passat 7 pobles...
7 parròquies aquí.
No.
Andorra, 7 parròquies.
7 parròquies són el que a Espanya serien 7 autonomies.
Ah, bueno, va.
t'has passat set pobles
dient,
enjant la porta, dient-li el por no sé què, ho has dit molt ben dissimulat, però no s'ho mereix. I et diré una cosa, a mi m'agradaria veure el senyor Florentino Pérez, el dios de Florentino Pérez, què faria amb la caixa del senyor Laporta, amb els calés que...
El deute.
I el deute que fa el senyor Laporta.
El deute era culpa al Madrid, no? El deute són...
No en parlem d'això, que el Madrid va estar a punt de desaparèixer no fa gaires anys i va tindre de fer un pelotazo al Santiago Bernabéu per poder-se aguantar. No parlem de la història, perquè la història tenim suficients anys tots per conèixer-nos.
No es pot comparar.
Per tant, jo penso que t'has passat set pobles.
No solament
espero que t'has passat set pobles, espero que públicament et disculpis.
Molt bé, ja veurem si et vols disculpar.
L'opinió que tinc del Joan Laporta, a mi el Joan Laporta em sembla un president populista d'aquests d'aquí i s'ha acabat, no té una gestió bona i s'està demostrant que no té una gestió bona. La gent que no està en la seva junta directiva està en contra d'ell, no estan fent bé, molta gent.
A veure, no sé si volia dir alguna cosa, Joan Marc, que l'he sentit. Sí. Digues, Joan Marc.
No, ara que parlem de números, atenció també amb els números del Madrid, uh-huh. aquest moviment que vol fer Florentino de vendre, que jo no sé com es pot vendre un club que és dels socis, el 10% del club,
sí.
Amb un fons d'inversió... Uh-huh. El fons d'inversió, que estranyament el que està més interessat és el que porta l'explotació del Bernabéu. Recordem que el cost de la remodelació del Bernabéu ha més que duplicat el pressupost inicial, i ja es parla que els números del Madrid no serien tan bollants com semblen, i fins i tot des de la Lliga ja es deixa entendre que a partir de la temporada vinent podrien aplicar un fair play perquè la despesa del Madrid està disparada i els ingressos, per culpa dels diferents problemes que ha tingut el Madrid aquests darreres temporades, amb els concerts, amb els parcs i amb tot això, no són els que eren, no són els que s'esperaven.
Molt bé, digues.
Mira, jo arrel de la, anem a dir, empatia que es pugui tenir per algú, sí que és veritat que el Fèlix crec que és de senyors i el Madrid és un senyor club, no pot dir el que dius tu, perquè imagina tu
és molt populista, no he dit res més.
No, però populista és el Florentino Pérez, o no és populista?
No,
Florentino és ric,
és un gran directiu,
no.
És un gran directiu, i a Laporta no.
No, és un gran jefe, no és un gran directiu.
És
no
un gran directiu.
Jo opino molt diferent que tu. A veure, però no per això... Falto el respecte.
No, jo no
mai.
Falto el respecte, jo sóc un populista.
Sí, home, sí. Que... porc.
No, perdona, jo no he dit això, eh?
No. Jo ni sentit que digues
porc. No, porc no li he dit.
Jo no he dit això,
En la porc?
No, en la porc, què? No. La porc, he dit, la porc, com el jugador del Bilbao.
Sí, en la porc, jo sé el que vol dir.
No, estic ben equivocat, eh?
No.
Si penses això, agafo i marxo.
Jo no ho he entès, no.
Si has entès això, i tu estàs dient que jo he dit això, agafo i marxo.
No, ha dit la porc.
La porc, com el del Bilbao.
Sí, perquè jo he dit...
Bueno, jo també ho he interpretat així. A veure, em tocava a mi acabar de parlar això.
Sí.
Jo crec que això no t'ha recorregut, Fèlix. No, per defensar-t'ho dic, eh? No t'ha recorregut. Tots podem expressar, no som professionals de la ràdio, podem dir una cosa que millor tu l'estaves pensant i al moment de dir-la, pues, se te pot escapar i pot haver una interpretació diferent, que és la que ell ha fet. Jo no l'he fet
així. Jo no ho he dit.
Vale, jo no entro aquí. El que dic que el senyorio del Madrid, el senyorio que sempre ha dit... Mireu, finalment... Us dic una cosa, quan el senyor Laporta i el senyor Florentino es troben a Madrid o a Barcelona, acaben dinant junts.
Correcte.
Deixem de fer el tonto nosaltres.
Correcte.
Són respectables i es respecten mútuament perquè defensen els mateixos interessos. I això de la Lliga Europea i tot això, per què va néixer? Perquè hi havia un interès comú, perquè són els que representen el futbol espanyol al món. I a nivell de màrqueting això és el que val. La resta és bla, 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 bla. Però no podem perdre el senyorio.
Mira, l'Àlex ha dit una cosa que corroboro total i absolutament, perquè a més ho sé d'allò que diuen de buena fuente.
De buena fuente.
Andreu, posa't bo aviat. Tinc un amic, i un tio important, però important, el que no puc dir el nom. Evidentment, me l'haig de guardar. Però aquesta persona, que té una fil directa tant amb el senyor Florentino Pérez com el senyor Jan Laporta, us puc dir que en més d'una ocasió m'ha dit que tant un com l'altre són cul i merda, tal qual. Però tal qual, són bons amics, s'entenen a la perfecció i són tal per a qual.
Mira, per si l'exemple és molt senzill. Quan va passar l'amic Negreira,
sí,
té un tema molt fàcil, si el Madrid s'hi hagués posat tonto, el Madrid s'hi hagués posat tonto, el Barça hagués tingut unes conseqüències que no va tenir, perquè el Madrid no va entrar ni, i va deixar... Sí, com sí. Si no va... sí, ara parla i diu, però Madrid quan s'hi va poder posar, no s'hi va posar. Per què? Perquè el Madrid necessita el Barça, el Barça necessita el Madrid, que és el que deia l'Àlex. I això...
Se retroalimenta.
Clar, no?
Vull dir,
evidentment.
Es necessiten.
Clar, per això dic, aleshores...
Com la política a Espanya. Clar, si igual. Dos, i el tercer fa nosa, fora.
Correcte.
El matem.
És que és així.
És així, és així. És així.
El gran es mengen els petits. I la bipolar a la política és la bipolar al futbol. I te dic una cosa, i defensem els mateixos interessos.
I tant.
No s'oblidem. Ara, una altra cosa és... com jo dic, Fèlix, i t'aprecio molt com a amic, és senyorio. I el senyorio jo sé que els madridistes el tenen, en general el tenen. No necessitem parlar mal. A mi, de la meva boca, mai sortirà una paraula dolenta contra el Madrid o qualsevol altre club, eh? Respecto tothom per igual. Però tinc afinitat amb el Madrid, perquè jo sé el que representa pel futbol espanyol.
Jo també ho sé. Sí.
I pel futbol català, també! La rivalitat de Barça-Madrid és el que alimenta el futbol i les caixes. O és que és igual l'aforo partit Barça-Madrid que Madrid-Rayo Vallecano? Amb els meus perdons. Amb el meu perdó i tot.
Bon.
No és igual.
Apa, deixem-ho aquí. Anem a parlar dels pericos, que estan impressionants. Tampoc, bueno, ja...
Sí,
perdona. Facis perico, no passis.
Sí.
Home, no passis, perico, no passis.
Estem impressionants.
Me n'alegro molt que ahir l'Espanyol guanyés 3 punts.
Bueno.
Perquè és un equip de casa i me n'alegro molt que els guanyés.
El segon de Barcelona.
Tot i que l'entrenador, el Manolo González, que aquest és la pera, que és un tio collonadíssim, va dir, aquest és un partido de 0-0. I té tota la raó del món, no? Perquè era així, era així.
Llegeix molt bé el partit.
No, de veritat que aquest tio és un autèntic crac, tant de bo que duri i que les coses segueixin com estan, no? Però bueno, sí que realment, doncs, home, no diré que és una meravella veure l'Espanyol, perquè et segueixes patint com sempre i té moments collonuts i altres que no hi ha per on agafar-ho i com em deia el Cuca
ahir,
em deia...
Una castanya,
perquè realment
una castanya de partit.
Però bueno, 3 punts. I a més, a un camp que no és fàcil.
No.
Bueno, però passa que aquest any el Celta no ha guanyat cap partit a casa.
Això també tens raó.
Que jo em pensava que nosaltres seríem l'aspirina clàssica.
Clar, sí.
Perquè vaig estar patint i vaig dir, no, sí, espera que encara...
És veritat, tens raó.
Sí.
No n'hi ha més. Quan un partit... Jo li comentava fora de la ràdio amb ell i coincidíem totalment. Tots aquests clubs, jo no vull donar noms, però que estan de la mitja taula amunt i que juguen una mica de rebot a vegades la UEFA o sí o no, perquè al final són ingressos, senyors, eh? Que jugar a la UEFA o no jugar-la són un pressupost molt diferent.
A l'Espanyol no li convé jugar a la UEFA amb la plantilla que té.
No,
hi ha la inversió que la directiva de l'Espanyol, avui per avui, posa a disposició del club per fitxar jugadors.
Està clar.
No pot això, jugar a Europa perquè baixarà a segona si ho fa.
No volia dir això exactament. El que vull dir és que el Celta, per exemple, mireu, quan ha jugat a fora internacionalment i ha fet el seu partit, bé, malament, no vull entrar en el seu joc. El que sí entro és amb les seves possibilitats. L'equip estava cansadíssim, sense idees, i l'Espanyol, en un moment donat, li hagués pogut fotre un disgust. Perquè juga molt bé al contracop i sap a què juga. Sap a què juga. I aquests entrenadors, entre cometes, que no surten massa a la premsa i tot això, ojo, que estan sempre concentrats, perquè ningú els perturba la seva feina. Però jo me trec el barret amb aquest home, perquè sap portar l'Espanyol.
I tant.
I quan l'Espanyol ha tingut entrenadors de prestigi, on han anat i què han fet? Mm-hmm. Ho deixo entre cometes. Però és que aquest fa feina, eh?
Aquest senyor, a part de ser entrenador, és perico, eh? Mm-hmm. És que són dues coses que no solament treballa el seny, sinó treballa també el cor, eh? Sí, sí, treballen els dos.
Eh? Sí, però jo, per exemple, el partit d'ahir és un partit que, honestament, és el típic partit del 0-0.
Sí.
Però la diferència està en que jo crec que l'Espanyol va pel partit, quan en un altre moment t'hagis conformat amb el 0-0, oh, l'Espanyol, els canvis que fa, tots són ofensius, sí, excepte el darrer, quan ja va 0-1, que entra Salinas, entra Expósito, entra Quique, entra Jofre, home, vull dir, és un equip que...
Va pel partit.
Clar, vas pel partit, i penses, ostres, doncs un altre moment igual diries, me quedo en el 0-0, i aleshores, doncs jo crec que l'honestedat la porta per davant i diu, és un partit de 0-0, però nosaltres vam anar pel partit, i et va sortir.
Sí, sí.
Clar, aleshores, a mi que se'm queixi amb tot el carinyo al senyor del Celta, que l'Espanyol fue por el 0-0, i jo vaig parar, i tu quants cops has xutat a porta? Perquè el Celta va xutar 0.
Zero.
Sí, o sigui, el Dimitrovic no va tocar bola.
Cert.
El Radu, que és el del Celta, en va tocar dos, i una van a dins. O sigui, almenys, si fem el càlcul, vam ser infinitament millors que ells. Mm. És un partit de 0-0, eh? Però jo on poso molt, diguem-ne, molt d'èmfasi del partit d'ahir és que el Celta és un equip que té un bon equip, per mi té un bon equip, davant té gent que és molt bona, Brian Zaragoza, Borja Iglesias, el tontet de l'Aspas, jo aquest sí que li dic que és tontet, perquè aquest és tontet, a l'Aspas, vull dir, ja té un equip davant molt ben guarit per fer coses, i l'Espanyol no els hi va donar una punyetera opció, i l'única que va ser, que va generar dubtes, va ser l'entrada al VAR amb un fora de joc, que vaig flipar amb colors, perquè vull dir, em va semblar absolutament kafkià, no? Però jo crec que el partit a l'Espanyol va saber portar molt bé, fins la jugada aquesta del VAR, l'Espanyol està portant el partit tranquil·lament, portant-li la possessió, o sigui, tenint la possessió en el Celta, que és un dels equips que més en té, i l'Espanyol li va treure. Després vam entrar en aquest impàs de que el Celta, doncs, va estar aquests darrers 15-20 minuts fotent-li, i la segona part el Celta va tenir un domini de absolutament infructuós, però l'Espanyol va anar pel partit. I tens la que remata Cabrera, que gairebé va dins, tens la de Dolan, i després tens el gol. Per tant, vol dir que jo crec que l'Espanyol, l'avantatge és, respecte a l'any passat, és que els jugadors creuen amb l'entrenador, igual que l'any passat, però és que ara tens fons d'armari. Uh-huh. I l'exemple són els 5 canvis que us he dit, no empitjoren l'equip, quan l'any passat qualsevol canvi era una posar-se a resar i anar de processó o a la Moreneta o a Meritxell, sí, perquè tenies un problema, no?
Molt bé, em sembla estupendo, no sé si algú vol dir alguna cosa. No,
no, no,
doncs mira, acabarem amb el Barça i que continuï. Per cert, l'Espanyol juga aquesta setmana...
Diumenge contra el Rayo a les 6:30.
Però aquesta setmana hi ha Copa, no?
Sí, dijous.
Dijous amb l'Atlètic Baleares, no? Allà a Mallorca.
A Mallorca,
no?
A Mallorca. Sí. Vale. Que l'entrenador és ex-Perico, el Luis Blanco.
Ah, ostres, no sabia.
Sí, Luis Blanco. No sé.
Bueno, aviam, Barça, vinga, Cuca.
Bueno, per mi va ser un bon partit sense tirar coets a l'aire. Per tirar coets no, però millor que el del Girona-Madrid, sí.
Sí, no?
No ho dic pel resultat i així, ho dic perquè, bueno, ja va haver-hi més alegria amb el joc i no ho dic com a aficionat del Barça, ho dic com a futbolero, eh? Uh-huh. Va haver-hi més joc, més coses, sense ser un gran partit, El Barça té un problema a la defensa important, uh-huh, i no sé si és de jugadors o de tècnica o tàctica, no sé com se diu, per fer jugar la defensa de la forma que vol el Flick que jugui, i ja juguen com ell vol, però això té molt risc i potser fan falta alguns jugadors específics, com el que teníem l'any passat, que ara juga a l'Aràbia Saudita, l'Iñigo Martínez, que...
El farem
posava...
molt bo, ara. Ara el farem molt bo.
Sí, sí.
Sí, perquè era el que posava ordre amb aquest tipus...
Manava la defensa.
Sí, era el que posava ordre amb aquest tipus de defensa. A mi em sembla que aquest tipus de jugador ens falta avui i per tant, el risc ha augmentat amb molt tant percent i amb un gran equip davant, doncs això pot pagar, i ara estic parlant de la Champions, doncs això pot fer pagar un rebut que l'any passat no ho van pagar.
Això ho veureu demà, o veurem demà que juguen contra l'Atlètic de Madrid.
De Madrid.
Sí, que però tampoc, no, per que, mi... que tampoc està malament l'Atlètic de Madrid.
No,
però...
està jugant bé.
Sí, però, bueno, sí.
Sí.
No, però, ho vaig deixar aquí, que encara no han jugat.
No, però vull dir que és una pedra de toque, no? Que sí. Diuen, no?, que és més a l'Atlètic de Madrid que no, per exemple, pues, no sé, a l'Elche o a l'Alavés o el que sigui, no? Joan Marc, ja està una mica més animat el Flick perquè estava... allà a la banqueta sentat, que semblava que hagués perdut foto, per 5-0, no? No sé què li passava al Flick.
Oh, jo crec que estava emprenyat perquè li havien expulsat el de la Fuente i el York.
Sí, cert. Que la foto no correspon a lo que diu la premsa.
Ja.
Això estava bastant cabrejat per això.
Sí.
I des del camp vaig veure que quan expulsen el York, el Flick es dirigeix al quart àrbit i li diu que no... es fica les mans al cap i li diu que no entén el per què.
Ja.
És que, ara, Ortiz Arias ja el coneixem, és el senyor simpàtic.
Ja. Et va agradar el Barça, Joan Marc?
Sí, el Barça em va agradar. Jo crec que si vam sortir freds i em sembla que l'Alavés es va trobar aquell gol perquè vam defensar el córner pitjor impossible, però clar, era un córner al primer minut i em sembla que els jugadors encara estaven col·locant-se sobre el camp, però després al cap de 5 minuts ja empatàvem i abans de la mitja part ja havíem remuntat, i a la segona part jo crec que van controlar molt bé el partit. L'Alavés gairebé no va acostar-se a la porteria. I home, sí, i bueno, hi ha una diferència a la porteria quan juga Joan García,
quan juga Tec.
Joan García va fer una parada excepcional des del terra aixecant la mà.
Quin gran fitxatge.
Sí, enorme fitxatge.
Quin gran fitxatge.
Però sobretot,
i lo barato que es va costar.
Jo el que veig és que això no ho notes tant quan estàs quan ho mires per la tele, però quan estàs al camp
sí que tu hi eres,
sí que veus com el Joan mana a la defensa,
sí.
I com quan hi ha contraatacs, per exemple, està molt més atent que no pas estar al Tec, al Tec, i és ràpid a sortir i és ràpid a fotre crits en els centrals quan veu que hi ha un davanter que no està marcat. I això fa tota la diferència. Jo crec que el Tec amb això falla bastant. És a dir, no té aquesta personalitat que té el nou Joan per ordenar la defensa.
Totalment d'acord. Va camí de convertir-se en un jugador increïble.
Menos pel de la Fuente.
Ha d'anar a la selecció, sí o sí.
Hombre.
Ara sí. Ara porta l'escut que porta, sí. Amb l'Espanyol no hi havia d'anar, no.
No.
El millor porter d'Europa en aquell moment i no.
Amb l'Espanyol ja vaig dir que tenia d'anar a la selecció perquè va ser el meu porter
d'Europa. No, si jo et dic que ara ja anirà perquè està al Barça.
Però sí. No hi anirà pel de la Fuente.
Ja anirà.
Jo no sé el que farà el de la Fuente.
Sí, no tinc cap dubte. Jo crec que sí.
Jo també.
Com se diu el del Bilbao?
El Unai Simón.
El Ramiro.
No hi ha color.
Ja ho sé que no hi ha color.
Hi ha color.
Però són els porters del de la Fuente.
Hi ha avui en dia.
Bueno, doncs s'equivocarà.
Potser l'únic, És el David Raya, que és potser l'únic que ja costa. L'Unai Simón, em perdonaran, però l'Unai Simón és propens a les cagades i ho vam veure en el partit que el Barça va jugar contra el...
Correcte, sí senyor. Digues...
A cada partit, almenys, en fa una.
Ja.
Aviam, Àlex. Juan García és molt fiable amb això.
Àlex. Ja no tenim més temps. És que passa volant, eh? Bueno, Enric, moltes gràcies.
A vosaltres.
Joan Marc, fins demà.
Fins demà.
Una abraçada forta, Josep Maria, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Félix Carrillo, moltes gràcies. I Àlex de Santiago, doncs també moltíssimes gràcies per estar aquí un dia més, un dilluns més, a la tertúlia de les pilotes. Fins dilluns, adeu-siau, passeu-ho bé.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.